Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir amb nosaltres. A l'estudi Ramon Bernils tenim la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, en Narcís Clavé i en Pasqual Dosó. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé.
Una mica agotador.
Sí, perquè parlàvem amb la Maria abans d'entrar a la tertúlia, això que parlem a la redacció, dels diversos actes que hi ha hagut aquest cap de setmana a Sant Cugat, i la veritat és que calia tenir l'agenda ben preparada si es volia arribar a tot. Hem tingut molts actes de la desena mostra Sant Cugat Balla, que reivindica el valor de la dansa, tenint en compte que el Dia Internacional de la Dansa se celebra aquesta setmana.
Ahir.
També hem tingut, el dia 29 és, no? Si no vaig errar.
Ahir va ser el dia de la dansa. Ahir,
jo dic que és demà.
Vaja, passat, no?
Demà passat.
A Barcelona, tots els festivals de la dansa eren ahir.
Sí, però aprofiten el cap de setmana previ per celebrar-ho. Hem tingut també parada de l'Associació Catalana per al Parkinson i l'Associació Vallès Amics de la Neurologia per conscienciar la gent dels efectes que pateix un afectat per aquesta malaltia. Hem tingut també la nova seu del Club Muntanyenc Sant Cugat, que ha obert les portes oficialment aquest dissabte amb una festa que també ha servit per inaugurar una nova etapa del club, i han participat diverses entitats de cultura local. També hem tingut el centenari, la celebració del centenari de l'edifici de Can Ganxet, on tenim la llar d'avis de la parròquia, que han fet una festa també per celebrar aquest centenari, i Cugat.cat també hi ha anat, per tant, qui vulgui més detalls pot consultar-ho a la web. I tot això a més amb la jornada esportiva, que vaja, partits per donar i per vendre.
I Sant Jordi.
I Sant Jordi, però Sant Jordi va ser la setmana passada, no? El dimecres.
Hi ha algun fong, sí.
No passa res. Del Club Muntanyenc, alguna cosa, Maria, que tu vas anar-hi?
Sí, el Pasqual
també.
També,
Pasqual, tu vas cantar, no?
El Pasqual hi cantava. Jo estava sentada en una cadira, afortunadament, perquè va durar la cerimònia. Molt bé, jo crec que el club, bueno, d'això els del club ja ho saben, ha recuperat una altra vegada la seva essència, que és un club de muntanya. I
vols dir que abans feia més coses de les que li pertocava?
No, abans...
És que ho entes així jo ara,
abans,
eh?
Abans no. Quan estàvem a la plaça Barcelona, érem un club de muntanya, amb corals, però club de muntanya. Després, els deliris de grandesa d'aquest país, que penso que ens van afectar tots...
De l'expresident, potser?
No, no, jo dic del país,
va,
en
va,
general.
Va, va.
Eh? Del país, en general.
Queda molt personalitzat.
No, perquè es va fer una assemblea i va haver socis que van decidir que això era el que es havia de fer. Ens en vam anar a fer més coses de les que jo crec que ha de fer un club de muntanya. I bé, a veure, continuar tenint en compte que el Sant Cugat, anava a dir el poble, però ja sé que hi ha gent que s'enfada si dic poble, Sant Cugat té prous edificis institucionals com perquè cantin les corals, o perquè es faci esport, o perquè es faci dansa clàssica, o el que sigui. El club ha de fer muntanya, i això és el que jo crec
però
que farà.
Però ha fet una gran labor amb gimnàsia, femenina, sí, i gimnàsia...
No t'ho discuteixo, vull dir...
Però potser no els hi pertocava, no?
O
van estirar més el braç que la mà.
I ara que fan
no?
aquestes nenes o persones que fan gimnàsia?
Continuen la secció, però faran un pacte, un conveni, un no sé què amb l'Ajuntament, i en les entitats esportives... No, allà on estaven hi anirà la policia. L'únic que queda allà és el recòdrom Josep Barberà. El rocòdrom, perquè és difícil de traslladar-lo amb una altra banda, la veritat.
Complicat, i on col·locar-ho més, no?
Per tota aquesta gimnàsia de les criatures, d'això que
hi ha moltes sales esportives a Sant Cugat, com perquè es puguin llogar per fer-ho, crec jo.
Pasqual, vosaltres vau cantar, no?
Sí, jo...
Quan dic vosaltres, vull dir la coral La Lira, eh?
No, i la coral del club. Del vaig club. Cantar amb una camisa blanca i després vaig cantar amb
vas
una
canviar de camisa, això és lleig,
vaig canviar de camisa en un portal que no em veies ningú, perquè tampoc devia ser agradable per la vista. La veritat és que és evident que el Club Muntanyenc és un club de referència a Sant Cugat, o sigui, tant per la seva antiguitat com per la seva quantitat de socis, etc, etc. Realment, el que més satisfactori del discurs que va fer el president, el Paco Cruces, el més satisfactori és que després de córrer una aventura tèrbola durant uns anys, no sé si deuen ser 10 o 12 els que siguin, 10 anys han estat, se n'han sortit, i penso que tenien moltes dificultats per sortir-se'n. Se n'han sortit també gràcies als pactes que han fet amb l'Ajuntament, etc, etc, que crec que això...
I a les derrames que han pagat els socis.
I, sí, sí, i el temps que han esperat els altres per cobrar. Però bueno, el cas és que se n'han sortit, i jo crec que, segons va dir el Paco Cruces, ara tenien equilibrat el pressupost, etc, etc, i aleshores penso que ara sí que s'hi podran dedicar a gestionar amb pau i tranquil·litat. La veritat és que va ser una festa increïble, perquè van començar uns, els tabals, els geganters,
els castellers.
Allí ens van fer un pilar davant de tot... El carrer s'estaven tancats, hi havia un ambient increïble. Ara, he de dir, des del punt de vista que em va tocar a mi, que va ser cantar, que em van dir que no se'ns havia sentit, perquè, clar, evidentment tot això provoca alegria, però va provocar un xivarri també.
Si et serveix de consol, sí, des de la gent que estàvem sentats a les cadires, sí que us ha sentit.
Ah, sí? Sí. A mi, això que hi ha un xivarri la resta de la de lloc, que dius no sé què farem.
Quin lloc exactament s'han posat?
Al carrer Sant Bartomeu.
Aquí darrere, tot just.
Plaça,
a prop de la plaça Pep Ventura. Que la plaça Pep Ventura, per cert, està agafant una dinàmica molt positiva.
Sí, de l'Ateneu.
Entre l'Ateneu, els diversos bars que hi ha, ara el Club Muntanyenc, vaja, els caps de setmana està plena a vessar, perquè a més el sol toca d'una manera que està a la terrasseta, si està a la mar de bé.
És una placeta molt agradable. Molt. Queda tancada i...
Hi havia dos Ateneus, ara també hi ha un només.
No, és el mateix Ateneu, que tenia dos espais diferents.
Bueno, ja m'entens, si això volia dir.
Sí, sí, la plaça del Molí, jo penso que queda molt, molt d'allò, i sembla una placeta humil però europea, vull dir, se la veu molt, molt acollidora.
Dificultats que hi ha per agafar una taula al cap de setmana, si vols anar a fer un vermutet. No, i l'altra que també està agafant força, diguem-ne, vida, és la de Sant Pere, on hi ha el mercat, que també ara, amb la renovació del mercat, que començarà aquesta setmana, més els diversos locals que s'estan obrint al cantó, doncs també ha agafat una dinàmica. A més, cada 15 dies tenim el mercat de pagès, o el mercat de diverses paradetes de productes ecològics, i la veritat és que passejar per allà, doncs, dona gust. I me'n recordo que fa uns anys era una plaça ben grisa i poc agradable.
Sí.
Per la poca vida que tenia, no per l'arquitectura de l'espai.
Jo crec que també es va donar una època, el mateix que parlàvem abans, perquè abans sí que tenia vida, després es va tancar, es va fer peatonal, tot l'entorn. Això impedia que la gent hi arribés amb cotxe, i en aquest poble ja sabem que si no podem arribar amb cotxe segons a on, doncs és difícil. I va perdre una mica de pistonada. I és veritat el que dius, que ara s'han començat a obrir botigues noves, bars nous... Per cert, no sé si ho sabeu, però a sobre de les voltes hi ha una casa molt maga que hi viu un extenista que es diu Andrés Jimeno.
Uh-huh. Que no té res a veure amb mi, ho dic per si algú ens escolta des de casa.
No, no. Vaja, crec que no. I sí, jo crec que...
Va arribar molt lluny aquell Jimeno, eh?
Molt,
sí. Jo obri un club a Castelldefels o alguna
cosa. Sí, va arribar molt lluny i ha arribat bastant malament a l'època actual.
I molt tronat.
Però bueno, deixem la part bona.
Sí.
Sí, és veritat, s'estan agafant vida, també agafa vida la plaça del Monestir, tot.
La plaça Barcelona, que amb la renovació...
Bueno, la plaça Barcelona hi ha overbooking de restaurants ja en aquest moment.
Sí que també, de fet, és una dinàmica que es veu a Sant Cugat quan passeges, no? Que estan sortint de tot arreu molts locals de restauració. I vaja, la restauració és un sector complicat, sobretot tenint en compte la situació en què la majoria de gent es troba, no? Que les coses econòmicament no van tan bé, per tant hi ha molta més dificultat per acabar anant a algun lloc, i això implica que la restauració s'ha d'espavilar,
sí,
i vaja, a trobar el
punt. Te'n vas als quatre cantons i vés a sopar o a dinar a la barra, uh-huh, i tens una hora justa per dinar o per sopar, perquè hi ha un segon torn i et fan fora i està tot bé.
Hi ha la placeta també, a la plaça, a tot arreu, està ple. Almenys els caps de setmana, eh?
Bueno, clar.
Lourdes, digues alguna cosa, eh? Que
no, bueno, heu parlat de diferents coses, no?
Sí,
la primera, amb el tema del centre excursionista. Jo, precisament, no fa massa en parlava. Vaig anar a donar un vol per un itinerari, no sé si es diu itinerari natura o alguna cosa així.
Yeah,
I per exemple, s'agafa per la Rambla, no, per allà a Campbell, es diu, o penso...
Llavors,
jo em vaig trobar i ho vaig comentar, no? De dir, bueno, pues de vegades pots agafar el camí per una banda o per una altra, i per als que no són massa basats, no? Pues trobo que falten indicacions, perquè a més el tema de la muntanya, doncs, sembla que puguis perdre, tot és una mica igual. Jo sóc molt poruga i em fa por sempre despistar-me per un camí. Ja sé que al final sempre vas a parar perquè no estàs lluny i tot això, però jo sóc molt respectuosa amb aquestes històries. I ho vaig pensar, el Club Muntanyenc...
Té senyalitzat 7 itineraris per la muntanya, senyalitzat?
Aquest ho estava, però ho estava poc. Perquè quan arribes, per exemple, a la part de dalt, jo volia fer el sentit contrari... i no em vaig atrevir si agafar un camí o un altre.
Lourdes, hi ha una publicació molt bona que la va fer els quatre cantons i amb socis del muntanyenc, que tens els itineraris marcats sobre paper.
Són unes fitxes, no? Sí. Com un dinar 4.
La tinc, però el que passa és que, clar, vam sortir a donar un vol i no anàvem, diem-li, com allò, vas a fer una excursió i vas preparat, anàvem a donar un vol per aquí, veus una indicació, diu itinerari natura, ai, doncs mira, anem a fer reita. I vaig fer el més d'un cop, camí enrere, vaig pensar, cap aquí no sé on te'n porta. I vaig pensar, doncs, el Club Muntanyenc, que per la seva trajectòria d'aquests últims anys, que ha necessitat, doncs, una mica el suport de la població, doncs, també s'hi podria dedicar una mica més a...
A veure, s'hi dedica molt.
Molt.
T'he de dir que s'hi dedica molt. La marxa... La marxa
estupenda, estupenda. Fantàstica.
T'he de dir que la muntanya... s'hi ha de tenir molt respecte. Jo he fet dos o tres o quatre, no sé, marxes nocturnes per aquí al Collserola, de parella amb el Jordi Roca, que és la persona que coneix més el Collserola, i ens hem perdut.
No, per això jo dic...
I ens hem perdut, jo de nit, eh?
Sí, sí.
Perquè la muntanya és...
És traïdora.
És traïdora.
No, s'ha de saber.
És traïdora.
De fet, el debat que hem tingut moltes vegades que han aparegut als mitjans de comunicació, no? La gent que se'n va caminar sense uns mínims de coneixement, amb una preparació física adequada, amb tots els instruments que tu has de dur quan et toca anar a la muntanya. Quantes vegades ens trobem després amb notícies de gent que s'ha perdut, que l'han hagut d'anar a rescatar amb helicòpter, si és que la troben a vegades, no? Vull dir, gent que malauradament fins i tot no ha aparegut perquè ha mort, no?
Però és que és el mateix, per exemple, Aigües Tortes, que jo personalment ho conec molt perquè he anat a excursió, i vas a l'hivern, no? I vas a l'estiu, i no té res a veure. És que no té res a veure. A veure, la muntanya, i estic d'acord amb... Segurament que s'han perdut senyals i s'haurien de reposar, perquè fa molts anys que es va fer la senyalització. En tot cas, ja els hi direm que ho reposin, però la muntanya s'hi ha de tenir un cert respecte, jo crec. Bueno,
sí, sí.
Jo fa ja pues, quasi bé 30 anys que estic a Sant Cugat i abans de fer l'ampliació de Sant Cugat on hi sortíem sempre molt pues, perquè potser de vegades més que venir pel poble ens agrada més entrar una mica, donar un tomb. Clar, no tens la idea de fer una excursió de 4 hores, però dius, bueno, estàs mitja hora, 3 quarts d'anada i mitja hora, 3 quarts de tornada i fas un vol i així. I vaig tenir aquesta impressió perquè la veritat és que em cansa una mica hi ha tota la zona aquesta de Can Borrell, no? Allò.
No, és que ja no és un camí, allò és una avinguda per a vianants i bicicletes.
Hi ha més gent que la Rambla del Celler, vull dir. I clar, dius, bueno, tampoc no és això el que jo pretenc, me'n vaig per darrere per Cerdanyola i entro per aquells camins que la realitat és el meu marit s'ho coneix força i tal, i ara vam dir, anem a fer tota aquesta part de més amunt de casa i així. I vam trobar això, d'entrada jo vaig trobar això de que noi,
Però el camí de Can Borrell, que jo estic d'acord amb tots vosaltres que és unes rambles, va molt bé en aquests moments. Jo tinc amics que tenen una més edat que jo i que els han operat del cor i se'n van a passejar amb els gossos perquè és un camí planer.
Clar.
I poden caminar tranquil·lament sense haver de fer esforços de pujar
entre setmana.
Entre setmanes.
Perquè el cap de setmana gairebé has de demanar torn.
Vas esquivar.
Entre setmana, sí. Van... És un bon camí per fer.
Bueno, llavors, també ho he estat parlant, diguem-li, d'aquestes placetes entranyables que tenim per aquí a Sant Cugat. Comparteixo la idea de tots vosaltres. Tenim uns racons estupendos per poder prendre un aperitiu o per una estona al capvespre. I, o sigui, que m'encanta i que ho tenim força ple, que tot i la situació que moltes famílies pateixen, sembla que...
No, jo deia que davant de la proliferació, els que surten i els que estan... han de saber buscar una bona oferta per atreure la gent, perquè no és anar a qualsevol lloc, sinó que tu mires més, no? Una situació
de la zona del Sant Cugat Nou, que és la que està més...
Que dius segurament... Collfalà cap amunt, per entendre'ns, Francesc Macià...
O Mirassol. A Mirassol s'està creant un nucli molt important de trobada, on hi ha la Vermoteca i algun restaurant, que és l'edifici del mercat que hi ha costat de l'estació.
Mira, doncs et dic una... Perdona, acaba, que et diré una cosa.
Que s'està creant un cert nucli de vidilla.
Aquesta setmana acabarem un reportatge que vam començar divendres, la nostra companya, la Núria Joanico, que parla de la situació del mercat de Mirassol, no? Com a poc doncs, es va omplint. És veritat que no està ple del tot, perquè l'ocupació completa encara no ha arribat, però com això es converteix en un eix per tota la gent de Mirassol que no li convé ara potser anar al centre perquè té el mercat, té un supermercat allà, té diverses botigues i és veritat que s'estan també obrint diversos bars, que això també genera vida. A més, tenen la biblioteca al cantó, bé, dintre el mateix recinte, hi ha un gimnàs,
hi ha
l'estació, òbviament que pots anar a Barcelona o et pots moure per on vulguis, vull dir que allò s'està convertint en un petit nucli, no?, de centralitat dintre de Mirassol.
És que aquesta era exactament aquesta idea, la intenció. No? És a dir, estava Curull i saturat absolutament tot el centre, i aleshores el que es va intentar fer és el que es deia policèntrics, és a dir, que la gent de Mirassol no hagin de venir tot aquí per fer no sé quines activitats, siguin lúdiques o siguin mercantils. I aleshores jo celebro molt que aquesta visió s'hagi quallat i pugui ser Mirassol el que es pretén que sigui, un policèntric, venir aquí al centre quan vulguis venir, com si vols anar a les Rambles de Barcelona, però que allà hi hagi vida.
És un edifici bastant intel·ligent, perquè hi ha moltes places de pàrquing.
Val, no, és que m'ha fet gràcia que diguessis intel·ligent, perquè em sembla que anaves a dir que és un edifici molt lleig, però que també, no?
No, és molt lleig, però jo penso que el fer les places de pàrquing a sota del mercat i a sota dels comerços és important en aquest poble.
Abans ho deies, Maria, has fet un comentari com dient que les persones no saben moure'n si no s'en cotxe, sí. Però clar, si vas a comprar, la manera que es compra avui, que no es compra pel dia...
A Sant Cugat és molt difícil bellugar-se sense cotxe els que viuen a la perifèria.
Clar, vull dir, per això
jo ho entenc perfectament.
Per tant,
hi has de fer places de pàrquing.
I per què ha evolucionat la manera d'anar a comprar? Mira, la meva àvia anava a comprar, que les neveres elles tenien un bloc de gel, anaves a comprar cada dia perquè, clar, no es mantenien els productes. Però d'avui en dia, què compres? Si per la setmana, clar, tu vas i carregues. I quan carregues, o vius al carrer de sobre, o has d'anar d'alguna manera preparada. I la veritat és que no és fàcil, eh? Per això, aquests llocs on tenen llocs per aparcar, diem-li, són concorreguts.
Però més el de Mirassol té l'avantatge que tu pots anar a comprar un supermercat, no direm la marca, i pots anar també a comprar a les parades de mercat, vull dir que tens també una varietat, no? Que quan aparques el cotxe, tens després l'opció segons el que tu puguis voler.
Aquest supermercat que em dius la marca té un problema per mi molt gros, que també té marques blanques, eh?
Sí, això és veritat. Sí,
pots una marca i la meva dona és d'aquelles que quan em fa la llista diu això i em posa la marca al costat i si li porto una altra marca se m'emprenya, escolta'm, si és desesperat. Per tant,
sí, ja sé. Sí, això és una queixa que té la gent d'aquest supermercat, o aquesta cadena de supermercats.
A més, ajuda massa... en moltes regions.
Ja estem barrejant coses, però...
No, però bé, jo ho podré dir la setmana que ve, però perquè ara no ho puc dir, després us ho explico, digues.
Les botigues que s'han posat al mercat de Mirassol, la majoria provenen del mercat vell de Pere Sant,
sí.
Del Sant Pere, com es diu.
I del mercat d'aquí, sí.
Són les mateixes, també.
Del mercat de... no de Sant Pere.
Torreblanca, només hi ha anat una carnisseria, però es manté la de Torreblanca.
Llegums.
Sí, però...
I Tobau.
Bueno, però es manté la de Torreblanca.
Sí,
també obren allà.
Llegums, la Llegums Gasull, també.
Sí. És tancar una per anar allà, jo crec que no n'hi ha hagut cap,
sí,
no?
Sí, els del mercat de Vell. Els del mercat
Bueno, perquè aquí ja no hi ha mercat. Sí.
La Fleca,
no?
També, bueno, aquesta no està allà.
La Turris, i allà. No, a veure, jo penso que s'està donant vida a un espai que és, com deia abans el Pasqual, és el que calia.
Sí, però només vas el dissabte i divendres i dissabte està ple.
Perdona,
Vas els dies de cada dia i moltes carnisseries estan buides completament.
No, és veritat, és això, però jo hi vaig normalment els dimarts i els dimecres cada setmana i estan plenes.
Totes les carnisseries...
Jo a la carnisseria vaig aquí a la plana de l'hospital.
A la Lluïsa, ja ho pots dir, és que es veu des d'aquí.
A la carnisseria vaig a la plana hospital.
Però que la Lluïsa va deixar el mercat vell i va venir aquí perquè no li agradava el projecte que es feia.
Sí.
Ho dic perquè ho vam explicar a Cuap.cat,
sí,
tampoc
sí.
Revelo ara aquí cap cosa. Canviem de tema?
Canviem, sí.
Vale.
Què ha passat amb Pere Navarro, Maria? Ho saps?
Oi, què ha passat?
No, has llegit...
Hi ha passat alguna cosa?
Li van clavar un cop de puny.
No, a veure, un moment, deixeu-me explicar una mica com ha anat tot plegat, perquè intentaré remetre'm el que ha dit Pere Navarro i després ja intentarem aclarir els fets.
Jo he estat molt ocupada aquest cap de setmana i no m'han interessat de segons què.
Mira, t'explico perquè ara és quan em falla internet i em triga a descarregar-se
notícia. Una senyora de 55 anys.
Navarro atribueix l'agressió que va patir aquest diumenge al clima de crispació i denunciarà l'agressora. Mai havia viscut un ambient d'aquestes característiques. Això potser és una anècdota, un fet puntual, però quan un organisme està malalt, els primers símptomes són simplement unes dècimes de febre. Ho ha dit Pere Navarro arran d'una agressió d'una desconeguda aquest diumenge quan assistia a una comunió a Terrassa. És el que han explicat. La Conselleria d'Interior ha obert una investigació d'ofici després de l'agressió, que va ser condemnada via Twitter per pràcticament tots els partits. Però hi va haver qui de seguida ho va atribuir a motius ideològics. Vam tenir aquesta agressió. Ell estava al centre de Terrassa i va explicar doncs, que havia passat això. Dic per si tenies alguna informació.
No, no tinc cap informació. Però, bueno, no sé ni qui va ser ni... Conec bastant Terrassa, perquè jo sóc de Terrassa, sóc filla de Terrassa i tinc molt i continuo anant molt. No tinc ni idea, però podia ser qualsevol. Sí que és veritat que Terrassa últimament
al centre.
Al centre de Terrassa.
La catedral, va ser.
Sí, va ser la catedral, bueno, davant del temple.
És el Sant Esprí, que no és la catedral, sí, sí. És on hi ha el bisbe, però no és la catedral. Bueno, hi ha molta crispació per moltes raons. Jo a Terrassa hi he viscut una manifestació on ens van atacar gent molt feixista, la veritat. Una manifestació, per cert, per la mort del regidor del PP, del Blanco, i a les Rambles...
I vas anar a Terrassa, sí.
Home, i tant, a veure... es va fer una manifestació important i la gent que anàvem a la manifestació ens van atacar gent molt... No sé què va passar amb aquesta senyora ni sé per quins motius va atacar, però jo penso que sigui qui sigui la persona agredida, sigui del color que sigui, no són maneres de manifestar el teu malcontentament
a una comunió.
Sigui. Jo he llegit alguna... algun comentari, jo no sé si és veritat o no, però diuen que és una persona que sembla viu a la Plaça Vella, que és allà mateix, que està
és la
Plaça Vella, que està una mica desquiciada, o sigui, té algun tipus de problema mental, i que aleshores doncs ho va atacar. No hi ha manera de justificar-ho. No. Si està malalt, ho sento molt en tots els respectes, però que la tanquin. Vull dir, no hi ha...
Que la tanquin o que l'ajudin.
O que l'ajudin.
Bueno, que la tanquin. Bueno, perdona, sí,
Som ja un metge, no?
Bueno, jo ho sé, estic assistint allà a Sant Llàtzer contínuament i tenen la gent tancada, vull dir, no els deixen sortir.
A la Plaça Vella li ha passat que està morint de glòria, perquè li està passant el que li passa a les places que parlàvem abans de Sant Cugat. Allà sempre està plena de gent i hi ha moltes cases de tota la vida que viuen i suposo que igual estan molestos pel soroll, pel... No ho sé.
Jo t'ho dic, el meu germà vivia al portal de Sant Roc, encara hi ve, i té el pis i així, i la família de la meva cunyada, doncs, tota viu amb el Baix Plaça i tot això. I vull dir, potser també són persones que això de sortir al carrer i trobar-se amb el poble... estan acostumats. Mira.
Hi ha una bona pastisseria que ara està aquí al carrer Santa Maria, també, a la Plaça Vella.
Bueno, jo la coneixia el Turull de quan estava a la carretera aquella que...
Passa que va arribar el Turull i van perdre el Roure.
No, de Montcada? La de Rellinars.
Pasqual, que volies dir-li alguna cosa.
Sí, jo volia dir tres coses en aquest respecte. Primera, a mi em sap greu que passin aquestes coses. O sigui, em sap greu qualsevol agressió, i més l'agressió en els polítics. Segona, jo
crec... No, igual, perdona.
Sí, però si una persona, si una agressió és violència.
El que passa
és que
un polític potser en ser representant, vols dir, no? Vas per aquí una mica, no?
Exactament. Representar la ideologia. Jo crec que aquest senyor no ha fet cap altre pecat que ser representant, cap altre d'allò que ser representant, i per això em sap més greu. La segona cosa és que sí que crec que aquesta senyora, malalta o no, devia haver un tema d'ideologia. D'ideologia en un sentit o en un altre. Estic intentant dir que el va reconèixer.
Hem sigut alcalde de Terrassa durant molts anys.
Evidentment. Per tant,
l'Ajuntament està allà al cant.
Efectivament, el que vull dir és que no és allò de que és una senyora que vagi pagant a tothom, sinó que el va reconèixer, i per tant em sembla. I tercer, que és el que encara em sap més greu, és que hi ha molta gent que aprofita per dir, ho veieu com hi ha crispació, ho veieu com aquí la gent no es pot, no pot conviure, ho veieu com a Catalunya hi ha, i això em sap un greu horrorós. Evidentment els de Ciutadans ja han aprofitat de seguit i estic esperant el Fernández Díaz, veiem què ens explica.
No, aviam, perdona una cosa, hi ha crispació, perdona, no sé en on viviu, però jo m'hi trobo, i m'hi trobo des de casa, des de... el meu germà té una ideologia i jo una altra.
Però això no passa res, abans també teníeu ideologies més, ho dic perquè no, jo no, però... jo quan em reuneixo amb els meus amics o amb la meva família, jo el que no li demano als meus familiars o amics no, és que em treguin el carnet, si és que en tenen, i
estem,
em facin un,
estem més, una anàlisi. Més acantonats, de... Estem més acantonats, perquè clar, les posicions s'han anat... Sí, la gent de vegades
es reafirma... Però això és una personal que tu no pots elevar a categoria
no,
per tothom.
La veig per tot arreu, Lourdes, jo Lourdes. La veig.
Amb les famílies
jo
no.
La
jo,
veig.
A la família tinc gent que és molt propera al PP i gent que pensa com jo.
No, però precisament els estimes, malgrat això.
A per suposar,
però
això no vol dir que de vegades discuteixes...
No, però jo també discuteixo amb els del Madrid,
perdona,
de vegades.
Potser
no, per
pitjor,
això, no?
Potser encara pitjor. És a dir, no toquem el tema. I quan un tema no el pots tocar és perquè no és normal.
I ara, perdona, tu vas a l'Ateneu, no vas a molts puestos i dius religió, política i tot això no es pot tocar.
Jo he de dir que la meva família, que per començar el meu pare era president d'una penya espanyolista i els fills li van sortir del Barça.
Però això és millorar amb el temps.
I políticament també estàvem a cantons diferents. Mai a la vida hem tingut crispació per temes d'aquest tipus, la veritat, potser som raros, però no...
Educats.
A mi en aquests moments em sap molt greu, que hi hagi una persona d'Unió Democràtica a la que jo m'aprecio molt i que hagi d'anar a la presó per una cosa que penso que no tindria per què anar.
El Vicenç Gavaldà?
Sí.
Sí?
Sí. És una persona que vaig compartir... amb ell uns quants anys de ser regidors de l'Ajuntament i jo sempre l'he tingut per una persona bona persona.
Sí, però s'ha demostrat o no? Doncs va actuar incorrectament. Però és clar, aquí...
El Josep Maria Sala, pel mateix motiu que ell, també va anar molt temps a la presó.
No pot ser, això està passant. O sigui, tot aquest tema del finançament dels partits polítics s'ha d'acabar ja d'una vegada per totes. I a mi m'alegro moltíssim que posin...
Però tots a la presó,
Tots? Tots?
Passa que potser no hi cabrien, després. Perquè si és per finançament il·legal dels partits...
El que hauríem d'estudiar és la legitimitat o l'ètica de l'indult. L'indult hauria de ser per causes molt excepcionals, quasi més personals de l'individu que no pot entrar a la presó.
Però a veure, què vol dir l'indult? És a dir, si tu assumes un delicte, escolta, què és l'indult?
El
Consell de Ministres pot fer de jutge final d'una decisió que han signat tots Zapateros, Rajoy, Aznar, tots.
Josep, per això estic dient que s'hauria de revisar l'assumpte de l'indult, perquè és una vergonya.
S'hauria de revisar en general moltes coses.
De corrupció política hi ha més de 400 casos que estan indultats. Ara faran la pantomima de que en Mates no l'indultaran, en Gavaldà li entra l'indult, etc. Però són més de 400 casos d'indult, i s'indulta generalment els del coll blanc.
Crec que hi ha hagut alguna, no sé si és decisió de ministres, decisió de... en què diuen que cap cas de corrupció política hi haurà indult. I això fa 15 dies o un mes que ho van acordar.
Sí, això sí, no.
I penso que ha de ser així. O sigui, si hem de ser exemplaritzants amb tot, pues, siguem-ho d'aquesta manera,
sí,
no?
Sí, però jo crec...
És una doctrina parrota
que s'haurien de posar les coses més clares i legalitzar moltes coses que en aquests moments estan fosques, diguéssim. Sí.
Escolta'm, l'Eglésia Catòlica també indulta, per exemple, sí. Fet sant amb una persona que no sé fins quin punt no s'ho mereixia.
O, per exemple, Núñez i Navarro, que el coneixem perquè constantment està batallant
judicialment
amb l'Ajuntament,
encara està pendent.
Que hagi demanat l'indult pel cas dels suborns d'inspector d'Hisenda, jo vaja, quan vaig llegir la notícia vaig quedar de pedra, dir, però aquest senyor, vull dir, suborna els inspectors d'Hisenda, que és subornar-nos a tots, perquè els que religiosament paguem els nostres impostos sense esquivar res, ens trobem com aquest senyor que va subornar directament.
Va arribar a subornar-lo?
Sí, sí, té la sentència ferma. Té la sentència ferma. Subornar inspectors d'Hisenda per no pagar impostos sobre els beneficis de la constructora que administrava. Ell i el seu fill.
Els inspectors estan també condemnats?
Sí.
També, sí, també. Estic fent memòria.
Això és el que li va costar la campanya al Borrell, si me'n no recordo.
I aquest senyor, per cert, té el nom d'un museu a Barcelona, el senyor Núñez. Ho dic perquè...
L'inspector no es deia Huguet?
Sí, senyora.
I després hi havia el Bergua. el Bergua i el Huguet, i no sé si n'hi havia un que es deia Pernes, però vaja, els dos coneguts eren aquests.
Bé, jo trobo que l'indult s'hauria de treure, i en tot cas, només per casos molt especials, afectada la persona que estigués malalta, estigués ja...
Clar, molt... ho fa ser una empresa privada, això del finançament negre i tal, li cauen uns pals...
Bueno, un Núñez i Navarro,
bueno, mira,
empresa
privada, és empresa privada. No, però aquest, escolta, però, hem rebaixat la pena...
En convivència, també, un altre escàndol de nassos, no,
jo... Però subornar els inspectors d'Hisenda, com va subornar ell, i que li caiguin 6 anys de presó... Després de no sé quants anys quan va començar el cas,
té menys.
Josep Lluís Núñez i el seu fill han sigut condemnats a 6 anys de presó i a pagar 2 milions d'euros per suborn i falsedat, i després els hi han rebaixat la sentència. Vull dir, i l'excap d'inspectors d'Hisenda, Josep Maria Huguet, va ser condemnat a 13 anys, de la Rosa va ser absolt, i Juan José Folqui, espero haver-ho dit.
Folqui Torres, que era l'advocat.
No,
Folqui, són dues is, espero no haver-me equivocat. Condemnat a 7 anys i mig.
Sí, però no era l'advocat, era advocat, sí.
Ah, i li va rebaixar finalment al Suprem la pena de 6 a 2 anys i mig de presó. Més una multa de 1,5 milió, per tant no anirà a la presó aquest senyor.
El que passa
sí,
que...
2 anys i mig, sí.
Però per l'edat i tot el que trigui i tot això...
Jo crec que...
Però jo no crec que l'indultin en aquest.
No.
Ui, ja bueno. Parlarem. Posa molts anuncis ara a molts diaris, eh?
Ara veurem si el Bárcenas i totes aquestes les indulten.
No, és veritat. Aquest senyor posa molts anuncis a molts diaris i això marca una línia editorial moltes vegades.
De totes maneres, jo crec que som tota la societat en general que no condemnem aquesta gent.
Això és el pitjor.
Perquè un dels inspectors d'Hisenda que estan en aquest lío és d'aquí Sant Cugat. I tots vam veure com de portar els seus fills a l'escola pública, un dia va venir amb un fantàstic Mercedes a buscar els seus fills, al cap d'un curs va treure els seus fills de l'escola pública, els va portar a una escola superprivada d'aquí, es va comprar una casa aquí, una altra casa allà, una altra casa... Clar, i deies, escolta'm, per cert, venia dels comunistes més comunistes del món mundial.
Això passa, que hi ha evolucions, o involucions, depèn de com tu miris.
I jo, que havia discutit moltes vegades amb ell, i em deia revisionista a mi, li deia, però escolta, com tu fas? No, és que ara ens paguen molt bé. Penses, bueno, això no pot ser, no pot, és un dels condemnats, eh?
Pots dir el nom, si vols.
Podrien tenir altres medis, no? Perquè durant una determinada època, sí, per exemple, no invertint i tal, podies guanyar molts diners.
No t'ho discuteixo.
O sigui, ara,
però...
no ho suporto.
No t'ho discuteixo.
No ho suporto.
Es nota, els canvis,
sí,
de...
Tenim una classe política bastant...
Mira,
tenim una classe política a nivell general, bastant corrupta, i això, diguem-li, marca tot el conjunt de la societat.
O al revés. Tenim una societat bastant corrupta que arriba a la
política. La gent el que
diu
és, si ells ho fan i tal, no ho puc fer jo.
Sí, aquest és probablement el... Per cert, ho dic per dir tots els condemnats. 5 inspectors, a més d'Huguet, va haver-hi Manuel Abella, 6 anys i 10 mesos, Roger Bergua, 2 anys, Álvaro Pernas, 2 anys, i Juan José Lucas, que es van donar multa de 54.000 euros. Aquests són els que posa l'última notícia,
sí, sí.
Aquí hi ha el Sant Cugatenc.
No.
No? Ostres, ara doncs...
No, però em sembla que algun d'aquests sí que vivia a Sant Cugat,
Un Bergua.
No, però era nebot d'aquest, no era?
Bé. Algun comentari més? Digues,
perdona. Jo només volia dir que em sembla que... O sigui, jo sóc molt optimista. Els anys 80 van ser terribles per nosaltres, per la societat. O sigui, quan hi va haver el de la Rosa, quan hi va haver tot aquest tema del Borrell, el fiscal, el que tu...
O sigui, el Carvajal...
Va ser, el Colón de Carvajal, va ser
un... Rei,
perdona, però
no
va ser...
Diguis, eh?
Sí, no, jo no oblido res, però jo estic fent un altre
comentari.
Vale. Jo crec que va ser uns anys terribles com a model de societat. Aquest senyor semblava que si no prosperaves molt, si no tenies el Mercedes, i si no portaves el nen a no sé què, eres un desgraciat. I aquests anys ens han marcat molt. I ara tinc la sensació de que ja hem escarmentat, i de que de totes aquestes tinc la sensació, i m'agradaria el desig, de que ja hem escarmentat, de que la societat ja fa més lleis de transparència, fa més pren nosaltres d'allò, i espero també, com deia la Maria, que en aquesta gent ens la mirem amb repelús, no seguim amb la mateixa admiració perquè porta el Mercedes.
Quina pena, jo sóc mal pensada.
Per què?
Perquè jo no penso que això se solucioni així de ràpid.
No, sí, però va, jo sí, crec que va evolucionar.
Me n'alegro molt, es posin moltes mesures.
És un problema de valors,
però escolta,
sí,
quantes vegades ja he vist que, oi, el premi a la transparència, el premi no sé què, i diu, bueno, va. L'altre dia llegia una notícia de la línia 9 del metro, no? que d'un import...
Però ara comença, no?
Sí, no, però l'atenció és d'un import pressupostat, no me'n recordo exactament, però com es havia multiplicat, d'una bestiesa, i dius, que m'ho expliquin aquí si no hi ha mangoteo.
És una vergonya que els dos principals partits a nivell nacional, com és el PP, amb el cas Bárcenas i tot el cas Gürtel, i el PSOE, amb el cas d'Andalusia, de tots els euros i totes les porquilles que estan sortint...
Horrible. I a Catalunya, partits, per la part que ens toca.
Parlo, no.
Per la part que ens toca a Catalunya, també.
També, també, però el cas, vale, Palau, el cas no. Palau, que també ho dic, el cas Palau...
No, Convergència té la seu embargada. Digue'm tu quin partit polític té la seu embargada.
Perquè estic parlant de la seu...
Per la justícia...
Deixa's acabar.
Sí, no, però és clar.
Jo estic parlant dels dos grans partits polítics que tenen possibilitats de governar Espanya, estan emmerdats fins a dalt de tot. I aquí també tens el cas que hi ha 4 o 5 diputats al Parlament, en Canya s'ha dividit, però encara hi ha el Pujol, hi ha 3 o 4 més que no dividixen. Aquests és una vergonya. I el que em preocupa més és que la societat civil, ho ha dit la Maria abans, després, oi, en Pasqual, després els tornarem a votar. Això és el que em preocupa. Els haurien de castigar de tal manera que mai més a la vida poguessin treure
però
el cap...
Però escolta'm, i la militància?
Aquesta que
la militància, ja no la gent del carrer, però hi ha molta gent, diguem-li, que passa i està molt al marge i que no uneix. La pròpia militància dels seus partits els hauria de fer fora.
Mira, està demostrat que un país petit de 7 milions d'habitants com Finlàndia sembla ser que hi ha
Finlàndia
molt...
Finlàndia té 4 milions o més, eh?
Ara n'han...
Suècia.
No, Finlàndia,
no té més de 4 i mig.
Finlàndia, jo tinc amics finlandesos que s'esveren quan veuen el ritme de vida que portem quan venen aquí. Perquè ells no porten el nostre ritme de vida. Són països molt transparents, s'avergonyeixen d'un veí que sigui arquitecte o no sé què, si no paga els impostos que ha de pagar, s'avergonyeixen, el fan fora del seu llista d'amistats.
Li fan palès?
Sí. Que no estan d'acord amb la seva manera de viure. I això ajuda un país a ser honest.
Sí.
Tinguis 4 milions, 6 milions o 25 milions.
Sí, és un tema de país, de cultura de país.
És que tant per mi és més delictuós aquell que mira cap a un altre costat que aquell que la fa.
Sí, bueno,
aquell que mira cap a un altre costat, això és molt greu.
Però llavors et dic tota aquesta militància, sap el que passa.
No és la militància, és el que els vota.
Sí, home, no, els que el vota és la gent del carrer, que mira, tenen molta
però
propaganda.
Però la militància sap el mateix que la gent del carrer, Lourdes. Sí, jo no sé si has militat mai en un partit polític,
sí,
jo porto més de 30 anys militant en un partit
i quan
polític.
Vaig enterar, tota la bulla es va armar.
Jo volia dir que ahir vam cantar a la Lira, vam participar en el 36è trobada de caramellaires, no sé què, veníem uns de Flix, i per dinar vam dinar en un pavelló esportiu. Sant Julià de Vilatorta, jo no sé quants habitants té, però us asseguro que en aquell pavelló, o sigui, perquè vas pensant i vas dient, a veure, quants habitants té? Doncs deu tenir 2.500, dic jo per dir una xifra.
I que havien tots d'anar al pavelló.
Quanta joventut té? Doncs devia haver, no ho sé, suposem el 10%, 200, sí. Escolta, és que un pavelló nas, i això és tots els diners, i és que, i, clar, l'alcalde deu pensar que el fem molt bé. Perdó?
Això a tot Espanya s'ha fet així.
Sí, un luxe, i a tot Catalunya.
Sí, a Catalunya.
Un luxe oriental.
Perquè els ajuntaments... Cosa que tampoc no
2.860.
Ni,
perdó?
Ni no et passa ni a Suècia ni als països aquests, és quan preveuen una escola, un pavelló esportiu, és. No sé què...
I una piscina al cantó.
O una piscina, i a França, escolta, i a França perdona, també et passa, et diuen, i què ens costarà mantenir això?
Clar.
És el primer.
No és l'edifici.
Mirasol, que tu deies que estava també, Mirasol, hi ha una piscina, no?
A Mirasol, que jo sí, sàpiga, no hi ha cap piscina.
S'havia de fer, però al final...
No. S'havia de fer, perquè, escolta, jo em vaig oposar-me, perquè, escolta, és que a Vall d'Oreig al costat hi ha una piscina que està infraestructuritzada.
Clar.
Que no poden anar els gent de Mirasol a Vall d'Oreig a banyar-se.
Però és igual, això ens ha passat en aquesta època dels anys 80 cap aquí. Tots els pobles han de tenir pista d'atletisme, tots els pobles han de tenir superpavellons no sé què, tots els pobles... I el manteniment d'això és caríssim, és insostenible. És insostenible.
En general només mires si t'entra inversions, però després el cost que té de l'ordinari...
Ordinari, a València i a tot arreu...
No, a tot arreu, però a més hi ha coses més greus. Jo treballava en un ajuntament del Baix Llobregat durant 20 i pico d'anys, portant gerència, i jo he vist passar per les meves mans 7 projectes de nou ajuntament, que no s'han fet mai, perquè l'ajuntament no s'ha retocat. Però els arquitectes sí que van cobrar els 7 projectes de nou ajuntament.
Sí.
Vale? I això s'ha donat per activa i per passiva. I això és una vergonya.
Sí.
És que hauria de ser delicte usar malament dels capdals públics.
Bueno, sí.
És malversació. No és, és, hauria de ser delicte. És, ho és de delicte. El que passa és que no, no s'activa això.
No. El tenir set arquitectes i amb altres coses, 7 o 8 anys i fet diferents propostes, segur que no és delicte.
Perdona,
no és delicte,
Narcís.
Malversació de fons?
No és una malversació. No,
sí. Narcís.
Bueno, si tens un projecte al calaix, l'any següent no n'has de demanar un altre, i l'any següent també. Per tant, d'alguna manera s'haurien de justificar per què s'han demanat un altre.
Narcís, i a totes aquestes tenint arquitectes municipals.
Sí. Ah, que no els hi dones a fer el projecte.
Que no els hi dones. Ah, això el que t'estic dient són, agafes... que l'arquitecte de municipal és un senyor arquitecte.
Bueno, però, una altra cosa, però també a França, a França, tinc experiència pròpia, tu vas a l'arquitecte municipal per fer-te una casa i l'arquitecte municipal, per exemple, de Font-Romeu, t'agafa tota la zona aquella. Ja. Hi ha un arquitecte municipal i a cada poblet de 300, 500 o de la Cerdanya o del Capcir o d'on sigui, no hi ha un arquitecte.
És el que hauria de ser
un arquitecte municipal a Valldoreix, un arquitecte municipal a Sant Cugat, un arquitecte municipal a Cerdanyola. I és una vergonya, tu, això.
Però deixeu-me més que us digui que la gent demana un permís per fer una obra, paga les seves tasses, tal i qual, teòricament també perquè... es faci un seguiment i es vegi si compleix la normativa. Clar. Allà no hi apareix ningú. I no, quan un es...
Jo veig les juntes de govern local, perquè és una informació pública, vull dir, no és que me les passin sota mà, i t'asseguro que casos per irregularitats urbanístiques de petites obres, cada setmana, eh?
Sí, sí.
Però, escolta, però així, eh?
Quan,
un munt,
quan
un
jo
munt,
vaig
eh?
Fer la casa, sí, però a posteriori.
A posteriori, a posteriori. Sí, home,
quan algú denuncia, i no és això com hauria de ser, a l'Ajuntament tindria l'obligació de inspeccionar que s'està construint d'acord a uns planos que s'han aprovat.
I si no, fora carrer.
I si no, obra aturada. Obra aturada. Obra aturada. I llavors s'aclareix i tal. No, només ho farà posterioris, i si tens amics... les coses passen. I no diguis per si... per... no estic parlant de l'Ajuntament. Escolta'm, no estic parlant...
que m'és igual amb qui sigui,
no
és que crec que aquest
Ajuntament...
Escolta'm. Aquest criteri de societat de que si tens amics
et van
bé i si no tens amics no et van bé, no funciona la societat.
En aquest moment no estic parlant, malgrat la meva situació, de l'Ajuntament de Sant Cugat, sinó de l'Ajuntament de Lloret. I no t'estic parlant d'ara, sinó de 10 anys. Està urgència, també, per això. I a més et diré... bueno, no et diré que el responsable d'urbanisme era un parent meu.
No, a mi el que em preocupa, el que em preocupa és que la visió dels ciutadans pugui arribar a ser és que si tens
enxufes... És que és així.
A mi em
és que lamentablement és que pues no enganyem a la gent, no l'enganyem, diem les coses com són.
Jo he de dir que dels 20 anys que he sigut regidora de Sant Cugat i dels 22 que he estat treballant en un ajuntament a la gerència, de parades d'obres d'urbanisme n'hi he vist moltes, de parades
sí,
d'obres n'hi he vist moltes.
Anem a donar un vol, eh? On vulguis, anem a passejar-nos, aviam quina obra està aturada per una infracció urbanística.
Se n'han aturat. El que passa que després, quan l'atures, te'n vas al jutjat, quan és una obra gran, te'n vas al jutjat i el jutjat et diu, com perdis el judici, et tocarà pagar...
les costes, no?
Bueno, però
no,
jo ho aparteixes.
No, només les costes. I,
però, per favor... tot, no, això són històries, eh?
No, són
tu,
històries,
sí,
no?
Sí que és veritat, però si tu pagues una obra, no la pares perquè sí, sinó perquè estàs medint i allà hi ha una infracció urbanística. No l'estàs parant perquè a mi em sembla que, sinó perquè vas, fas les medicions, les comprovacions, etc etc, i llavors, si et diuen, si el jutjat després vindrà una de nosaltres, dius, vale, jo no ho estic fent perquè sí, ho estic fent perquè ho he mesurat, eh? Perquè ho he mesurat.
T'he de dir que de grans obres jo n'he patit la de la Guinardera i per un amic meu la del polígon, el gran supermercat aquest que hi ha anant cap a Rubí.
Sí, sí.
Jo que li deien Prica.
No sé com se diu ara perquè no hi he anat gaire bé mai, però que va voler aturar les obres i a més no va deixar passar el camí que havia de passar pels seus camps perquè no li pagaven el que li havien de pagar i la feina que va tenir per sortir-se'n, eh? O sigui, no és tan fàcil, no, encara que estiguis a l'Ajuntament tampoc és tan fàcil a vegades parar obres,
Maria,
perquè jurídicament després et venen amb coses.
Maria, que conec bastant el tema,
bueno,
eh?
Bueno. Em sap greu, no perquè no vulgui parlar del tema, però és que són gairebé les 10 i hem de marxar. Maria Lourdes, Pasqual i Narcís, no hem parlat dels papes. Narcís, em sap greu.
Oh. Ni del Barça.
Ni del Barça ni del Tito, em sap greu.
Ni dels Sants Papes.
El dilluns que ve, no?
Dilluns que ve tindrem més temps.
Oh, però ja estaran al cel, ja.
Home, ja hi són,
ells
no?
Són fa anys,
ells s'han fet sants, no?
No, el Tito.
Hem de marxar, vol dir.
Vinga. Sobretot el Joan Pau.